Molt bona tarda, senyores i senyors. Aquest dissabte, des d'Andorra, des de l'Esport Hotel Hermitage, a Soldeu, un 5 estrelles, a tocar mateix de les pistes d'esquí de Soldeu, estem ni més ni menys que a 1.850 metres d'altitud, en plena natura i en un indret privilegiat per la pràctica dels esports de muntanya, tant d'hivern com també d'estiu. Si voleu conèixer més coses d'aquest magnífic 5 estrelles, doncs només cal que entreu a la seva pàgina web, www.hotelhermitage.esporthotels.ad. hotelhermitage.esportshotel.ad, això d'esports a mesa, eh? I obrim així, doncs, amb aquesta entrada a l'Andorra d'aquesta setmana per parlar del sobretot del present i també molt més del futur del Principat. I per això ens acompanya a la taula d'anàlisi d'avui el Leandro Lamor, que és el director de l'Agència IFE Catalunya. Molt bona tarda, Leandro.
Tal, bona tarda.
Benvingut a l'Andorra i també benvingut a Andorra, evidentment. I el convidat d'aquest dissabte és el copríncep d'Andorra i també arquebisbe d'Urgell, Joan Enric Vives. Molt bona tarda.
Molt bona tarda a tots.
Benvingut i moltíssimes gràcies per acollir-nos aquí al Esport Hotel Hermitage i també per acollir-nos aquí a Andorra, al País dels Pirineus. Sí. Déu-n'hi-do-ret. Escolti, senyor arquebisbe, cada any que venim a Andorra, doncs jo sincerament la veig més maca, més cuidada, més endreçada, amb més seguretat. Això és un patrimoni que els andorrans heu sabut conservar, posar en valor i millorar cada any, veritat.
Certament, aquest és un país que en els darrers 100 anys ha fet una evolució immensa. Podríem dir que des de fa uns 100 anys, que ha fet un creixement molt espectacular, sobretot després de la Guerra Civil Espanyola i de la Segona Guerra Mundial, i a poc a poc doncs, ha anat creixent, i s'han anat fent molts camins, igualment amb la nostra Constitució, que es va aprovar i referendar el 14 de març de 1993, per tant fa 28 anys.
Havíem estat un any molt dur, senyor arquebisbe, pel tema de la pandèmia. Estan un any molt dur per Espanya, per França, els dos països veïns d'Andorra, per els andorrans també, no? Ara estem en un moment complicat, hi ha rebrots de la Covid-19 amb aquesta nova variant, que és la variant Delta. Com l'està enfocant Andorra, aquest repte?
Bé, Andorra no ho tenia fàcil. Nosaltres no estem dins de la Unió Europea, per més que estem en camí d'un acord de tenir un acord amb la Unió Europea, però s'està negociant encara, no? Però, clar, no en som membres. Per tant, quan va arribar la pandèmia, la carència de mascaretes, de respiradors, en el fons de llits, i perquè se'ns va infectar molt personal sanitari de bon principi, a través de que va tenir molt mala sort, a les pistes va tenir una persona un infart, i aquesta persona van acudir molts per ajudar-lo, molts sanitaris, sí. I van quedar tots ells perquè ell estava infectat.
I va
ser un problema seriós. Per tant, de bon principi no ho vam tenir fàcil, però a poc a poc jo crec que el govern ha anat trobant la manera de respondre. És virtut del ministre de Sanitat, Martínez Benazet, però és virtut de tot el govern i del senyor Cap, Xavier Espot, com també de tota la ciutadania. Jo crec que és un dels llocs on, sense una llei d'estat d'alarma, que no la teníem i la vam haver de confegir un poc de pressa, sí. Però després no es va posar, diríem, en vigor, no va caldre aplicar-la. Perquè
no es va aplicar?
No es va haver d'aplicar perquè tothom, diguem-ne, va acabar complint allò que hauria estat necessari fer amb un estat d'alarma, però ho va fer voluntàriament.
És un exemple de ciutadania bona, no?
És un exemple molt bo, molt bo. Ara, sí, hem descobert també que, com tants països, també països rics, no?, que han vist la feblesa que aquesta pandèmia ens ha posat al front, no? Ens hem adonat que no...
Que som dèbils en moltes coses.
Que som dèbils, sí. i que els avions creuen i van per tot arreu, i que el virus no té fronteres nacionals, no? I per tant això ens ha de fer també, jo almenys ho aspiro, a una societat més global, més fraterna, com el Papa francès demana, no?, amb Fratelli Tutti, una societats que s'estimin com a germans,
més solidàries,
més amb una economia més per a tothom, més participativa. Tant de bo després aprenguem. No sé si serà així, perquè segons com cadascú tira, doncs...
La memòria és fràgil a vegades,
sí que és veritat.
Quan tenim mals moments, sí que ens agrada rebre, i després, quan hem rebut i que bé que ens ha anat, ens oblidem de qui ens va posar la mà, qui ens va estendre la mà.
Però de tota manera, més aviat és per indicar que Andorra, dintre d'Andorra, que quan vam quedar doncs, tancats també i confinats, doncs la gent es va ajudar molt aquí, moltíssim. Van haver-hi moltíssims voluntaris, m'ho explicaven a mi els de Creu Roja i els de Càritas, tantíssims voluntaris. Potser han triplicat els voluntaris que tenen concretament Creu Roja, m'ho han explicat perquè he estat fa poc, i és una explosió de gent que ha portat a la compra a les persones grans, que han ajudat en els altres, s'han fet moltes coses,
molt bé.
Positives.
Una última qüestió, Leandro. El paper de l'Església en aquesta pandèmia, com el qualificaria el senyor arquebisbe?
Hem fet el que hem pogut. Jo crec que no hem pogut fer totes les celebracions que ens haurien agradat. En un primer moment vam haver de seguir el que es recomanava o manaven les autoritats sanitàries i, per tant, el culte també va quedar restringit. Però jo personalment he estat un bisbe que no he tancat les esglésies ni he prohibit el culte, sinó que s'ha fet segons el que ens recomanaven les autoritats, però que a la que les autoritats canviaven o obrien o permetien un tant percent d'assistència més alt, doncs no ha calgut que jo digui res a la gent perquè s'ha pogut fer. Això també ha fet que en el nostre bisbat hem fet unes retransmissions, els capellans s'han mirat de multiplicar, hem mirat de tenir això que dèiem, no? Les esglésies obertes, perquè si no es podia tenir culte públic, almenys els primers moments, però almenys si un volia pregar per un difunt, portar un llantió a la seva imatge estimada, pregar, que trobar un lloc de recés, de silenci, que ho pogués fer. Quan no se sortia de casa es podia fer molt menys, clar, però després no. I per tant jo crec que l'Església, amb aquest treball, diríem, del culte, de la fe, que és el més important, ens hem multiplicat per fer la catequesi pels nens, hem mirat de fer les celebracions així que es va poder, ja l'estiu passat, i ara també, en aquest finals de curs, també hem anat fent ja primeres comunions i batejos i confirmacions, i després un gran treball també de Càritas. Càritas ha mirat de subvenir a moltes necessitats. Hem ajudat al fons, el govern va obrir un fons i el bisbat i jo mateix doncs, hi hem col·laborat amb una quantitat considerable, però després també és el que molts ens han ajudat i hem pogut... Parlem de que almenys hem duplicat les ajudes que normalment fèiem, com també les persones que ens han vingut a demanar, doncs també podrien ser que fos almenys un 50% més que les habituals. Això és el que calculem una mica.
Estem parlant de l'Universitat d'Urgell.
Sí, de l'Universitat d'Urgell i també, per tant, ho equivalent
Andorra,
també
no?
Andorra, sí. Andorra ha respost bé, han respost bé, i l'Església aquí, hi ha 7 parròquies i de sacerdots no són més d'11, uns 11 sacerdots aquí, però han treballat molt i han fet moltíssim, sí, han fet molt.
Molt bé, Leandro, vinga.
Sí, parlaven abans de la Covid, no? I l'any 2020 la pandèmia va aturar moltes coses, no? Una de les circumstàncies que es produïa el 2020 era que es va complir 25 anys de relacions bilaterals entre Andorra i la Santa Seu, no? I recentment la ministra d'Exteriors d'Andorra, Maria Ubach, es va reunir amb el secretari per les relacions amb els estats de la Santa Seu, Paul Richard Gallagher, i bueno, vam parlar una mica de tot això, de la situació de les relacions entre els dos estats, i també vam parlar, bueno, es va explicar que vam parlar també de la possible celebració d'algun organització d'algun acte cultural conjunt, no? I de la cooperació, no? En aquest sentit, no sé si vostè té més informació sobre aquest acte cultural o si es vol reprendre algun tipus d'acte també per commemorar aquest aniversari, aquest 25 aniversari.
Nosaltres, dins d'aquest 25 aniversari, seria també una data una mica així, no? Significativa. Ens agradaria molt que si el Sant Pare vingués també, potser a Manresa, o vingués a Loyola, o vingués a Santiago, doncs home, que pogués també, per què no, venir a Andorra. Ens agradaria molt. I la invitació la fem, la farem, la cursem entre aquests altres elements que vostè destacava, no? Ha estat important que també la Santa Seu tingui relacions diplomàtiques amb el Principat d'Andorra, tractant-lo també com amb normalitat, i després s'ha firmat un concordat, o bé, millor dit, un acord entre la Santa Seu i el Principat d'Andorra. Això ja es va firmar en el temps meu, en el temps del govern del senyor Pintat i sent ministre Meritxell Mateu. Es va fer un gran treball previ i finalment tenim això, un acord escrit, un acord, per tant, a nivell internacional entre la Santa Seu i el Principat d'Andorra, que assegura a l'Església el seu paper de treball evangelitzador, de servei, d'allò que ella tingui llibertat per fer la seva vida, no?, i la seva apostolat, i que les seves institucions estiguin valorades, que ja estava la Constitució del Principat d'Andorra de l'any 93 citat, però calia desenvolupar-ho. I això s'ha fet i jo crec que és important, com també hi ha un punt important a l'article primer, que és que Andorra serà escoltat com a principat a l'hora de nomenar el bisbe d'Urgell, que és sempre al mateix temps el copríncep episcopal d'Andorra, per tant el seu cap d'estat. Era lògic que això s'escrivís, però és la primera vegada que això es posa negre sobre blanc. Fins ara era un costum, un ús, l'Església permetia que el que és bisbe d'Urgell sigui també copríncep i, per dir-ho d'alguna manera, l'eximeix de complir el cànon pel qual està prohibit als eclesiàstics de fer política. Hi ha dos grans eclesiàstics, que són el papa i el bisbe d'Urgell, que no els hi cau aquest article, no? Però els altres sí que els hi cau, no? Doncs, i que pugui fer la seva tasca, que a vegades és representar el país, acudir a cimeres o acudir a funerals d'estat o tenir relacions amb els grups polítics, amb les diverses idees, amb les institucions. Hi ha un article a la Constitució que diu que els coprínceps arbitren i moderen les institucions del país. També hi és a Espanya un article molt semblant a aquest. Per tant, és molt, no han de fer-ho si no convé, perquè hem de deixar que sigui, diríem, el camí polític entre si mateixos, no? El poble, el que vagi determinant les institucions i la política. Però, en algun moment, que hi hagués algun problema, doncs podrien els coprínceps intervenir, perquè aquest article de la Constitució així ho preveu, no?
La figura del copríncep, doncs, no és una figura, podríem dir, ni vinculada ni al govern d'Espanya ni al govern de França, no?
No, exacte, és una figura lliure.
Ni al govern de l'Església, tampoc.
Ni al govern de l'Església, és una persona lliure. Un cop nomenada, clar, ell té aquesta tasca a fer, no? I el govern espanyol li ho respecta. També hi ha uns acords, hi ha un acord que trilateral, se'n va dir de seguida que es va fer la Constitució i Andorra va entrar a la ONU, etc. Es va firmar un tractat trilateral entre Andorra, França i Espanya. I en aquest tractat, després, les Corts espanyoles van acceptar que el copríncep episcopal tingui aquest estatus de, diríem, de persona aforada, que no com un ambaixador o com un cap d'estat en visita oficial a Espanya. Per tant, la seva seu, la seva casa, el palau episcopal i algunes zones més de les del bisbat d'Urgell, que tenen la seva seu a la seu d'Urgell, són considerats una zona, diríem, immune, no aforada. Per tant, perquè el copríncep estigui, diríem, en un lloc on ell pugui exercir amb tota llibertat,
sense cap ingerència,
les seves funcions. I he de dir que sempre he trobat que tant el meu antecessor, monsenyor Joan Martí Alanis, com a mi mateix, doncs les forces d'ordre públic, les forces de seguretat del país veí espanyol han estat delicadíssimes i sempre han treballat molt a favor nostre, ens han defensat, ens han ajudat, ens han, com diu, aquest tractat que està publicat al Butlletí Oficial.
De certa manera, doneu la figura del copríncep una estabilitat institucional, es podria dir?
Sí, és una mica estrany, a vegades jo em trobo,
no, perquè és una figura
de bisbes, no, és una figura que acaben d'entendre.
Arreu d'Europa, poques n'hi do, i del món, poques n'hi do,
no n'hi ha cap més. No, clar. I el papa, que sí que també ho té, papa, diríem, quan visita un país, doncs és un cap d'estat que visita el país. Per això li fan honors militars, per això la seguretat l'ajuda, i a vegades el persegueix i no el deixarien fer segons què. I alguna vegada m'ha passat a mi, Sí, que jo recordo en una trobada, no, de Sant Egidi, en un país que no diré, doncs els policies que m'havien assignat perquè m'ajudessin i em defensessin, no hi havia manera de treure'ls de sobre, i els deia, no, aneu a casa vostra, perquè eren uns nois casats, tenien nens, aneu aneu a casa. Diu, oh, no, vostè si es queda aquí, i un dia, una nit els vaig dir, no,
l'hem de protegir.
Sí, l'hem de protegir, entonces no podem marxar. I vaig dir, dic, no, dic, podeu anar a casa, perquè això, diu, bueno, si vostè ens promet que no marxarà, dic, no, no, no sortiré, dic, i se'n va escapar, dic, potser només aniré aquí a fer un trepà i tot. No, si, si surt, no, llavors, no podem, no. Bé, va ser una mica, és normal, és el que toca, no?
Clar. La figura aquesta del copríncep ens comentava que arreu del món és inèdita, no n'hi ha pas a cap altre lloc del món, no? Algun país, algun país del món s'ha interessat per el que és la figura del copríncep, com funcioneu, i
sí,
si es podria sí traslladar.
Sí, o, sabem que sí, perquè...
Entenguin, sí, copiar un altre...
Sí, o copiar o almenys inspirar-se, no? Inspirar-se. Sí, perquè... per exemple, això que un gran país amb el seu exèrcit, amb la seva llengua poderosíssima, com és per exemple França, després el seu cap d'estat, en aquest cas el príncep Francesc, president de la República en aquests moments, abans, segles anteriors eren els reis, no? Doncs ara és el president de la República, doncs comparteixi aquesta responsabilitat amb un bisbe, amb una talla menor. Jo a vegades parlo que això és una paritat asimètrica, perquè no té simetria, no? Un és molt i l'altre és poquet, però davant del poble són iguals i tenen els mateixos drets, firmem les lleis tots dos, ens alternem dreta i esquerra de la llei, perquè sigui tot sempre segons...
Escrupulós.
Sí, molt escrupulosos amb això. Doncs sí que hi ha hagut alguns països que potser els aniria bé poder donar, per exemple, alguns països del Caucas, que Rússia no vol permetre que a prop de les seves fronteres hi hagin uns països petits que no sé, que ho desestabilitzessin. Llavors, sé que han mirat de dir, oh, potser si algú, l'autoritat russa, fos també amb algú d'aquell país, no ho sé, eh? Això, cada país és sobirà i són els pobles determinants.
Clar.
Però a vegades hi ha coses sàvies en la història. Aquí va venir quan, perquè aquí el príncep de les Valls d'Andorra era el bisbe, i només el bisbe, eh? Des del segle IX fins al segle XIII és el bisbe. Però als segles XII, XI, XII, ja hi havia molts problemes. Els senyors veïns tot el dia litigaven per les pastures, pels pastors, pels caps de bestiar, sempre el típic de muntanya i de tot arreu de pagès, no? I llavors feien una mica la guerra entre ells, no? I a través de mercenaris i de petits exèrcits locals o el que sigui, no? O dels seus aliats. I és el rei de Catalunya Aragó que els diu, home, heu de guerrejar contra els musulmans que ens han ocupat la península, no entre vosaltres. Feu un pacte. I llavors aquest pacte, que un gran jurista m'explicava que segurament és inspirat en una tradició germànica, es va fer aquest pacte de cosenyoriu, cosenyors, o de coprínceps, no? En aquest sentit. I llavors és quan, el 1278, es firma el primer pareatge entre el bisbe d'Urgell i el comte de Foix, al sud de França, i que entre els dos formen l'únic cap d'estat. I així es diu. Això va des de llavors, de 1278.
Fins
a 1993 va ser intocat, això. No s'ha tocat mai. Sempre va ser aquest.
I el 93, quin canvi es produeix?
Llavors, el 93, amb la Constitució, ja no són ells els que detenten tots els poders, que els tenien ells condensats, no? Sinó que, bé, es fa el canvi. És el poble i és ell que refrenda i van voler mantenir
Hi
van fer una consulta, esclar que sí, amb els polítics, amb els coprínceps d'aquell moment, van pactar una sortida bona de futur, que és aquesta. Els caps d'estat són, el cap d'estat són els dos coprínceps.
Leandro. No, és molt interessant la
història del coprincipat,
i la potestat que parlava de l'arbitratge, no? De la capacitat d'arbitrar.
Sí, podrien arbitrar.
A vostè li ha tocat arbitrar molt?
No. No, i Déu vulgui que no em toqui.
Senyal, no?
Sí, és bon senyal.
Mai
sí.
Ha tingut que...
Diria que no. No, un arbitratge com a tal, certament no. I que hi ha lleis d'arbitratge i estan regulades, a vegades, per llei, no? A molts països.
Però un arbitratge ara, entre bambalines...
Sí, això han de ser figures que, precisament, perquè no es fiquin en la política partidària o ideològica, sinó que es mantinguin per sobre, diríem, no al marge, però sí per sobre, respectant totes les maneres de pensar. Bé, és veritat per això que això també és com un pacte que s'ha fet entre el país i els seus prínceps, no? Que els hi demanen aquest servei. Jo a vegades ho dic, a mi m'han demanat els andorrans que jo sigui el seu cap d'estat, i l'Església m'ha permès que com a bisbe faci aquest treball, que jo el dia que em jubili deixaré de ser copríncep. Mantindré la doble nacionalitat, espanyola i andorrana, però no seré ja copríncep. No? Però ho puc fer i ho faig amb tota la millor intenció, quan rebo ambaixadors amb les cartes credencials, quan rebo els polítics, quan visito les parròquies diverses, quan rebo institucions del país, no? des del Consell Superior de la Justícia fins al regulador del ciutadà, fins als jutges, o que aquí s'anomenen batlles, doncs, o institucions caritatives, escoles, els ministres, jo puc cridar als ministres, veniu, informeu-me, i tothom ve absolutament content i decidit, i per telèfon o venint a entrevistar-se, no? Sí, jo crec que hi ha un gran apreci per la figura dels coprínceps, per més que Andorra és un país que va movent-se, és normal, i també les generacions noves també notem que cal fer una campanya per explicar bé la tradició del país. No?
D'això li volia preguntar, perquè parlant d'un altre estat, el cas de l'estat espanyol, d'Espanya, es parla de que hi ha una... Bueno, pues que la gent jove cada dia se sent més allunyada de les institucions, dels partits polítics... Vostè, que coneix molt aquest país, aquest estat, Andorra, això també es dona amb la joventut andorrana?
També és hora, també una mica. Jo ho he comentat amb el cap de govern, amb la senyora síndica, presidenta del Parlament, diguem, del Consell General, com també especialment amb la ministra d'Educació. Bé, ho tenim, i també a vegades aquí es fan enquestes al país. Aquest és un punt que els observadors de fora han de tenir una mica presents, perquè en les enquestes no sempre es pot acabar de destriar prou bé si són andorrans amb nacionalitat andorrana, per tant que voten i que el país, el present i amb el futur depèn d'ells, o bé són residents aquí, alguns porten molts i molts anys, que podrien obtenir la nacionalitat, però potser, pel que sigui, ells no volen renunciar a la seva. Andorra obliga a haver de renunciar, no permet la doble nacionalitat, i per tant ha de renunciar al seu ser espanyol, argentí, portuguès. Per tant, molts, sobretot els que estan en països que són de la Unió Europea, segurament prefereixen mantenir-ho també, perquè són membres d'una Unió Europea que és molt gran, important i que pesa molt en el món. Això potser... jo que de nen havia sentit, no? Com molts catalans, potser perquè aquí hi havia la llengua catalana i tal, els hauria agradat poder fer-se andorrans, no? Però no podien, perquè era molt... Hi havia uns requisits que eren molt durs, molt estrictes, sí, no? Ara encara hi són bastant, però actualment, per exemple, per naixement un obté la nacionalitat. Sí, sí.
I després, si vens, quants anys has de...
Has de fer-ho 20 anys, 20 que anys. Alguns es queixen que és molt, és poc. Els polítics han de dir el que creuen. Però aquest és un país que heu de pensar que tenim uns 25.000 membres del país amb nacionalitat andorrana i després fins a 80, que són 55.000 més, és a dir, dos terços, quasi bé, que no tenen la nacionalitat andorrana, no tenen passaport andorrà, són residents aquí. Clar, és una proporció, dos de cada tres. Clar, ens podrien fer un canvi constitucional el dia que volguessin. I això també, jo demano, no, que encara que algú digui, oh, és una mica injust, potser sí, però potser hem de comprendre, no, que Andorra, per dir-ho així, defensi que el fet de ser andorrà ha de ser per aquells que ho vulguin ser, que vulguin una estabilitat, de veritat. I que ho estimin, que també coneguin el país, etc. No? Bé, és un tema una mica complex i jo no hi vull entrar molt, perquè és un tema que els partits no tots opinen igual.
Hi ha diferències.
Sí, clar, hi ha partits que...
Allí surt l'arbitratge del coprínsep que deia l'Aleandro.
No em toca, sí, perquè hi ha qui diu que ja està molt bé.
Escoltar les sensibilitats de tot.
Les 20 anys que es demanen ara, i altres diuen que hauríem de fer amb 15, hauríem de fer-ho amb 10, hi ha opinions diverses. Però certament que el que dèieu és veritat, una preocupació és aquesta, no?, que és a tot arreu, a tot el món. L'adhesió a les institucions per part dels ciutadans. Això sempre és una assignatura pendent, sempre està per fer, sempre està... Això, Martí Pol diu, tot està per fer, tot és possible, no? Però també aquí.
Molt bé, parlem de més coses amb l'arquebisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra, Joan Enric Vives. Aviam, hi ha un altre tema pendent, que és les negociacions que està donant a terme el govern d'Andorra per associar-se a la Unió Europea. Com estan les negociacions actualment? Què han informat els partits, el govern, el cap de govern?
Hi ha coses que, com tota negociació,
aviam,
doncs
es podrà aconseguir aviat aquest acord de decisió? 2023 es parlava.
Tan aviat com sigui, perquè per part d'Andorra hi és aquest desig, de tenir un acord d'associació, que és el nom una mica tècnic. És veritat que hauríem... Molts pensaven que potser allò, aquell estatut que tenen alguns països fora de la Unió, però importants com Noruega o Islàndia, potser ens podria haver estat concedit també a nosaltres, no? Que ens sentim... Nosaltres som els més grans dels petits. Però som els petits estats. No?
Aquí s'inclou Mònaco, San Marino...
Mònaco, San Marino, aquests tres... Liechtenstein té un altre tipus d'associació perquè ell va molt a remolc de Suïssa i Suïssa ha optat per no fer aquest acord d'associació com nosaltres, vol anar fent amb el que ja té ara. I en canvi, aquests tres sí que anem junts. I la Unió Europea ens fa negociar moltes coses a nivell conjunt, a tots tres. No? Que això ho complica també una mica. No? Nosaltres tenim d'avaladors, molt França, també Espanya, que ens ajuden i ens ho han promès, també altres països de la Unió Europea, Portugal i altres. No? Però tot i així es veu costós. Clar, una de les grans dificultats és pel mateix Principat d'Andorra, que la legislació és tan complexa, tan gran, tan immensa per tota la Unió Europea, que són tants milions d'habitants. Clar, nosaltres som, com deia, 25.000 amb la nostra nacionalitat i vivint-hi 80.000, clar, això, 84.000 potser. Clar, no té molt color, no, per ells, i llavors es va fent la negociació punt per punt. Els coprínceps hi estem associats, perquè ho diu la Constitució, en aquesta negociació, i participem també, i anem d'observadors, diguem-ne, sobretot és el govern qui lidera aquesta... No va ser possible en el seu moment un pacte d'estat per a la negociació, ho va intentar l'anterior cap de govern, Toni Martí, no es va aconseguir, això que passa a vegades, que la política... Pues, es veu de diferent manera per part d'uns i altres i no va ser possible mostrar aquesta unitat. Jo crec que ara el moment és una mica millor, també jo crec que el govern del senyor Xavier Espot, l'actual cap de govern des de fa 2 anys, doncs és en aquest sentit ha mirat de dialogar per poder, diríem, anar més junts tots. Seria molt bo que Andorra, jo ho he proposat, no? A mi la unitat del país em sembla important, que és una de les forces que té, però Europa també hem de dir que entre la pandèmia, però després amb el Brexit, amb les dificultats que hi ha hagut a Polònia i sobretot a Hongria, que les veiem tots, amb la demanda d'alguns països de l'antiga Iugoslàvia que estan demanant d'entrar i altres països. Clar, té molts temes pendents.
Tots són obstacles, no?
I són certs obstacles. De tota manera, jo quan vaig rebre la visita de l'ambaixador de la Unió Europea a Andorra, doncs el vaig veure molt ben predisposat. Una persona que vaig veure un ambaixador molt preparat i molt ben predisposat. I la nostra ambaixadora davant la Unió Europea també és una persona molt preparada i també tenim un secretari d'Estat per aquest tema, no? I que també ho fa molt bé. Jo crec que intentem cobrir tots els grans temes d'aquí, el tabac, la ramaderia, el tema dels bancs...
L'escull més important que hi hauria ara mateix, quin seria, senyor arquebisbe?
Suposo, no el sé, perquè això és una mica un tema que és intern.
Més de govern que no pas del copríncep,
no? Certament, no? És intern. Però, bé, no sé, hi ha problemes de com obtenir una llibertat de moviments per part de tots els ciutadans nostres, perquè, és clar, per dir-ho d'alguna manera, a Andorra voldríem tenir aquesta llibertat de moviments de les persones, no? Lliure. Però també ens trobem que al revés ens podria crear, imagini's, no? Posem per cas, no? Si tots els dentistes d'Alemanya volen instal·lar-se aquí, els dentistes d'aquí tindrien una mica de problema. Poso un que em sembla que els dentistes no tenen...
No, però pot passar amb
però alguns altres...
Metges, advocats...
Exacte, professions o empreses... És a dir, és un tema que perquè sigui comprensible als nostres oients, doncs una cosa és que 25.000 persones entrin en una aglomeració de, no sé, sé si som 350 milions, doncs, ara, que parlem d'habitants a la Unió Europea, però escolti, això són pocs, nosaltres no farem gaire mal i els nostres professionals no prendran gaire beneficis. Però, en canvi, al revés, per nosaltres podria ser molt difícil. No?
I els joves andorrans poden gaudir de mobilitat, d'oportunitats a Europa, com tenen, com els programes Erasmus, no?, que tenen els joves europeus.
Sí, es va pactant. Sí, el que és carregós, en part, ara, bé, carregós, però es fa, és la tasca del nostre govern, ministre per ministre, aquells temes que l'afecten, els ha d'anar negociant. Uh-huh. Clar, si tu ja ets membre o ja tens un acord fet, ja no cal negociar, perquè alguns punts ja estan en aquell acord, ja estan negociats una vegada, i que si no es toquen, no es toquen de moment, no? En canvi, nosaltres, doncs, s'obté per un temps, i després s'han de tornar a negociar aquells Erasmus o aquelles altres realitats, o, per exemple, Espanya passava amb els que tenien passaport Schengen, podien passar pels passaports Schengen, no sempre, en alguns països això no s'acceptava, i hem tingut problemàtiques diverses, diguem-ne, que ens afecten per importacions i per exportacions. Clar, per Andorra li és costós. No és que estiguem sense res, hi ha un acord fet en els temps del Josep Pintat, un cap de govern
ja
famós de fa molts anys, el Pepe Pintat, un gran home que va morir ja fa uns anys, però que era una gran persona i que va aconseguir molt en aquell moment amb la Unió Europea, no? I venim d'allò, allò ho tenim, allò no ho perdem, no? Però es tractaria de guanyar més, no? Diguem-ne, de normalitzar més aquesta relació.
Són negociacions del present.
Sí, perquè el que cal dir de tot és que ens sentim molt europeus. Nosaltres som de cultura totalment europea, som de religió europea, per dir-ho així.
Teniu l'euro
també. De raça europea.
Tenim l'euro,
però que també és un ajut que ens fa França o Espanya, en aquest cas Espanya, que ens dona una part dels euros que ella pot. Nosaltres també en fem alguns, n'encunyem una part. Però, bé, no? Hi havia un tema, per exemple, no érem membres del Fons Monetari Internacional. Ens n'hem fet ara, en aquests darrers mesos.
Això de cara a la imatge exterior d'Andorra és...
Clar, i la credibilitat. També ens ha anat costant molt, ha estat molt costós anar fent tractats de no doble imposició, no? I això és molt lent, tot això. Però ens n'estem sortint. Crec que el govern ho fa fonamentalment molt bé.
Li deia, senyor Arquebisbe, són coses del present. El futur d'Andorra, per on ha de passar? Aviam, l'esport, la cultura, el medi ambient, que és importantíssim. Estem veient ara mateix aquí aquestes muntanyes meravelloses, fantàstiques.
Ara que es parla tant de l'economia,
amb un verd,
el paisatge és espectacular.
Increïble.
No?
Escolta, això és un patrimoni verd, no? Que no s'ha de conservar, s'ha de valorar i s'ha de posar allí, a l'aparador del món.
Sí, i ara que us creixerà el mar, allà a Barcelona, diguem, i a Catalunya, llavors aquí no arribarà encara, no arribarà.
No.
Nosaltres aquí no.
No ens parli gaire de Barcelona, no, aquí tenim un paradís, i Barcelona és un infern.
Estem contents d'estar aquí, ens agrada baixar. Jo soc barceloní d'origen i ens agrada, però...
Fa molt que no vaig a Barcelona.
No, baixo, vaig a mirar el mar. Quan vaig a mirar el mar i vaig cap a la família.
Suposo que hi deu anar durant el dia, senyor Arquebisbe.
Sí, sí, segurament.
A les tardes nits del cap de setmana.
No tant.
Millor que no sigui el propi.
No puc. Bé, és clar que sí, nosaltres tots aquests temes que acaba de dir són els prioritaris, que ho són de les societats avançades d'avui dia, no? Però certament com a país ens interessa molt preservar aquest medi ambient, i també em consta que és una prioritat de l'altre copríncep, del copríncep francès, Monsieur Macron, que va tenir tantíssim interès en la cimera de París, i nosaltres mirem en aquest sentit d'estar al seu costat, de deixar-nos guiar per un país verd i un país, diríem, eficient en aquest camp, al màxim, amb els plàstics, amb les deixalles, etc. I cuidar-ho. I crec que el país ho està fent, i ho està fent molt bé, educant en els nanos. Però hi ha tot aquest tema econòmic, no? Com dèiem, de sortida d'emprenedors que puguin també fer empreses aquí, però empreses fora, que puguem tenir empreses de fora que vinguin aquí, que puguin donar treball. Ara s'està parlant molt de l'Agrífols, que vindrà aquí.
Sí, un centre d'I+D
per tractament
de noves malalties.
Estem contents de fer això i que vinguin
això
aquí.
Això és atreure talent, senyor Arquebisbe.
Sí, clar, tècnics,
clar.
També no veiem malament si algun banc estranger es volgués imposar aquí, la banca d'aquí funciona i funciona bé, però també ens sembla bé que també s'obrís això i estem oberts. Ara últimament és el Banc Sabadell que està, ja sembla que queda absorbit, que el compra la banca mora i creix, però ens estava bé que hi fos, com abans hi havia hagut la Caixa. Potser som, bueno, però és el que és, no? Certament altres realitats, nosaltres volem mantenir la nostra ramaderia, el nostre tabac, és un, també són signes d'identitat, això també preserva el camp, a vegades ens pensem que el camp tot està arreglat sol no es fa, hi ha uns pagesos que han de poder viure i han de poder tenir uns beneficis diríem equànims.
Dignes,
i aquest és una mica el futur d'un l'educació, molt l'educació. Jo hi insisteixo molt. Andorra té una universitat petita, però modèlica. Bona.
Hi ha també universitats espanyoles que
han vingut
aquí.
Hi han vingut algunes universitats, exacte. Avui dia, amb aquesta online. Capacitat online, doncs també és una cosa que també és important. O algunes escoles, alguns internats que tornen a tenir més bona fama, certs internats per adolescents o joves, perquè estudien potser una mica més, no? Hi hagi una mica més de control. I una cosa molt bona d'Andorra és la seguretat. Aquí hem atret un turisme de gent, per exemple, el turisme rus, que ens va venir de qualitat i alhora que aquí estaven molt parats, que poguessin anar a esquiar, tornar als hotels, les esposes sobretot, no? Anar a comprar, els homes mentrestant doncs passaven unes tardes agradables,
sí.
Jugant o bevent. I amb la família, això no tothom ho té, això,
I ara que parlàvem de tot el futur econòmic, les oportunitats, tot el tema dels fons europeus, que Espanya es beneficiarà amb una bona quantitat, d'alguna manera indirecta, tot això pot incidir en Andorra, pot participar d'alguna manera en aquesta
injecció de capital? Em sabria greu tancar-ho ràpid, però jo diria que no. Diria
no,
que no, però això
no?
Potser indirectament, sí, esclar.
Obrint l'economia
sí,
si hi ha empreses oportunitats.
Sí, també, esclar que sí. I comerciant amb nosaltres aquests que... És a dir, a nosaltres que Catalunya vagi bé, que Espanya vagi bé, que França vagi bé, que el sud de França aixequi nivell i faci atreure també empreses, ens interessaria molt. A nosaltres ens agradaria molt el tema, us heu dit abans, el tema de futur, no he dit res, però m'ho he deixat, no? El tema de comunicacions. Nosaltres tenim un tema pendent de decidir bé, amb el govern actual jo crec que ja està molt interessat, decidir bé les comunicacions. A vegades s'ha parlat d'un aeroport gran aquí dalt, crec que últimament es desestima molt perquè es veu que seria ecològicament no propó, però jo a mi no em toca tampoc de manifestar-me. Jo he rebut en els seus, els que van al davant, els capdavanters, els promotors, i jo ho escolto i miro d'enterar-me'n bé, no? Hi ha la possibilitat de desenvolupar més l'aeroport de la Seu d'Urgell. Hi hauria uns promotors del tren, hi ha una gent que voldrien moure el tren des d'Alp, fer una línia fins a la Seu i la Seu Andorra o algun altre sistema, però també des de l'Hospitalet, de la part francesa, el tren arriba a l'Hospitalet i engrandir o establir unes línies
de comunicació
més bones, i les carreteres també, lògicament, no? Jo crec que déu-n'hi-do el que ara hi ha, però ens hem de preparar per aquest segle XXI. No?
Clar, és que l'orografia és complicada.
Sí, ens ho complica. És la nostra sort, però és la nostra...
És un patrimoni, però també és una dificultat a vegades,
sí, clar,
per al desenvolupament.
Clar.
Senyor arquebisbe, hem fet 42 minuts de conversa.
Què dius,
han passat amb un pispàs, eh?
Sí,
a mi s'ha passat rapidíssim. Molt bé, doncs només queda acomiadar-lo. Moltíssimes gràcies al Comprínsep d'Andorra i arquebisbe d'Urgell, Joan Enric Vives, per participar avui en el Ara Andorra d'aquesta setmana. Moltíssimes gràcies, com deia, moltíssima sort i fins a una pròxima ocasió, eh?
Moltes gràcies a vostès, a tots dos. Gràcies.
Ha estat un plaer,
i una salutació a tots els oients des d'Andorra, que ens sentim doncs molt units, i com que hi tenim també COPE Andorra, doncs sí, estem contents que també estigueu en el país i sigui una veu més, una veu lliure, una veu que porta també la seva reflexió. Moltíssimes gràcies.
Molt bé, i quan ens convideu, sempre disposats a venir, que ens encanta estar a Andorra. I també agraïts a la gent de l'Esport Hotel Hermitage, aquí a Soldeu, que ha acollit el programa d'avui. Moltíssimes gràcies, i ja ho sabeu, si voleu gaudir d'aquests 5 estrelles, només cal que entreu en aquesta adreça de web www.hotelhermitage.esporthotels.ad i gaudireu d'aquesta màgia que és Andorra. Gràcies, bona tarda i molt bon cap de setmana des d'ara Andorra. Adéu-siau.